Les dues en punt, bona tarda, comença l'Hotel Suís.
Banc Sabadell t'ofereix aquest espai. Sabadell, sé on siguis.
Hotel Suís. Amb Adrián Arroyo.
En el que portem de la temporada, el Sabadell ha cedit ja 3 derrotes a la nova Creu Alta. No és gaire habitual, però tampoc podem parlar d'un mal rendiment del conjunt arlequinat de local, ja que gairebé sempre ha respost amb bona nota i ha dut el pes del partit al temple. Per fer-vos una idea, el centre d'esports és el 8è millor local de la Lliga amb 14 punts, però empatat amb el 7è, amb el 6è i amb el 5è. I si només comptéssim aquests partits a casa, els de Saligrat estarien a només 2 puntets del play-off de l'Hèrcules, que seria el 4. Per tant, no és un rendiment sublim, no és un fortí com pot ser, per exemple, Som el ferit pel Balears, amb 24 punts de 27 possibles. Ja té nassos, perquè l'únic partit que no han guanyat a casa va ser la derrota precisament del Sabadell. Però vaja, el bagatge del Sabadell, tot i aquestes 3 derrotes, és força positiu. De fet, abans del sorprenent 0-1 contra l'Alcoyano, l'equip acumulava 4 victòries i un empat en els últims 5 partits a casa. El problema és com es va donar i com s'està donant. Bàsicament perquè ja havien viscut aquesta sensació. Davant del Barça B, l'equip va perdre sense rebre ni un sol xut entre els 3 pals de l'equip blaugrana. Va ser un gol en pròpia, però el partit que serveix sobretot de mirall, com a precedent, com a símil, és el de l'Ontinyent. Tant els valencians com l'Alcoyano van venir a Sabadell amb la clara intenció de tancar-se al darrere, de no deixar espais al centre d'esports, de defensar-se i de fer el partit llarg, que vagin passant els minuts, i tant un com l'altre van tornar amb els 3 punts. Sembla que quan el centre d'esports té un rival replegat, quan té un equip que renuncia al domini territorial i es tanca al seu propi camp, quan al contrari dona pocs metres a l'atac arlequinat i acumula moltes peces al darrere en una taranyina, els partits s'atasquen pels sabadellencs. Els costa massa trobar forats i generar ocasions i gols. En part és lògic, i com deia Saligra també, no és una qüestió del centre d'esports, sinó del futbol en general, però quan compares aquest escenari amb d'altres, com el Teruel o l'Atlético Levante, que van proposar un intercanvi de possessió amb tot el camp per endavant, el rendiment del Sabadell en aquest tipus de partits és molt més elevat. Vaja, que potser veiem algun que altre plantejament ultradefensiu més, com el de l'Alcoyano, un cop comprovat que tant els alacantins com l'Ontinyent els va funcionar a la perfecció. És un risc i avui escoltarem les valoracions dels protagonistes, com ho van viure des de dins després d'aquesta frenada en sec d'aquesta última setmana.
Hotel Suís. Tot l'esport passa per Ràdio Sabadell.
Avui al control de sol, Roger Benet. Comencem.
Què es comenta a la recepció?
Atents avui a l'informe estadístic que us hem preparat sobre el Sabadell Alcoyano amb alguna que altra dada sorprenent. També tindrem snowboard amb el tercer lloc a Colorado de Caral Castellet. En visita la gent de la Cap d'Any Reis, una mica de natació amb Catalina Curró, o bàsquet amb la reacció de la Pia a ritme de pallissa o la derrota del Global Bàsquet.
I fora de l'hotel?
El Barcelona Lassa rep l'Olympiacos a 8:45 avui en una nova jornada de l'Eurolliga de bàsquet. Kevin Serafin i Pau Riba són dubte pel partit, per un duel que pot ser clau per reenganxar-se la lluita pel play-off dels blaugranes. Leo Messi rep avui la 5ª bota d'or que acumula les seves vitrines i que l'acredita com el màxim golejador de l'última temporada a les principals lligues europees. L'argentí, recordem, va fer 34 gols durant la campanya anterior. I una de les notícies del dia arriba des de la Premier. El Manchester United ha destituït a José Mourinho. El club anglès ha emès un comunicat aquest matí en el qual explicava que el portuguès ja no dirigeix els Diables Vermells. L'operació, atenció, podria costar-li al United una liquidació de 25 milions d'euros. Més relleus, més canvis a les banquetes. Víctor Fernández torna al Real Zaragoza. El club aragonès lluita per no baixar a segona B i el tècnic que va guanyar en el seu dia a la Recopa encetarà ara la seva tercera etapa al capdavant de l'equip. És el tercer entrenador que passa enguany per la Romareda, després d'Imanol Idiáquez i de Lucas Alcaraz. Per última, 6:45 de la tarda, River Plate, l'actual campió de la Libertadores, debuta contra l'Alain dels Emirats a les semifinals del Mundial de Clubs. Demà ho farà el Real Madrid davant del Kashima Antlers japonès.
i a les xarxes socials.
Un tuit de la jugadora de bàsquet sabadellenca de naixement, Lucila Pasqua, sobre el que malauradament torna a ser una trista notícia per a la nostra societat, l'aparició del cadàver de Laura, la noia assassinada que estava desapareguda des que va sortir a córrer fa uns dies en un poble, Andalusia, diu la ripolletenca. Per un 2019 en el qual les dones puguem sortir de casa tranquil·les, no haguem d'anar amb compte, puguem vestir el que ens vingui en gana i veure quan vulguem sense que serveixi d'atenuant o de justificació, sense que ens titllin d'histèriques o d'exagerades. Totes som Laura, ha escrit Lucila Pasqua, i té raó, i ja n'hi ha prou.
Avui celebra el seu aniversari
l'exjugador i membre en el seu dia del cos tècnic del Sabadell, Pedro Gala, i també l'exentrenador Pere Valentí Mora.
L'Hotel Suís obre les seves portes a Ràdio Sabadell.
Per sobre de les dues, entrem en matèria. El Sabadell gaudeix avui de l'últim dia de descans abans d'afrontar el desplaçament de dissabte a Egea de los Caballeros, l'últim del 2018, en el dia lliure per la plantilla arlequinada. Avui analitzem per què al Sabadell li ha costat tant enguany afrontar partits contra rivals ultradefensius. Ho fem amb estadístiques, però també amb la veu dels protagonistes. I comencem precisament en aquest últim punt detectant quin és el problema de les derrotes contra l'Ontinyent i sobretot aquesta última contra l'Alcoyano a la nova Creu Alta, tot i ser contra rivals que no van proposar un joc combinatiu o un joc ofensiu, sinó més aviat un bloc baix, tancant la seva porteria i dedicant-se a rebutjar el perill arlequinat i poc més. Per Arturo, davanter centre arlequinat, el problema passa per no tenir encert al davant per desnivellar el marcador i obligar així el rival a sortir de la cova.
Es difícil, ya te digo, tienes que estar muy, muy fino de tres cuartos hacia adelante y que ellos, pues la que tengan, no la metan. Si no hubiera pasado eso, pues, al final el partido de 0-0 y ya está. Pero mira, nos está costando un poco contra esa equipo ultradefensivo, pero bueno, yo creo que nos cuesta a nosotros y a todos los equipos.
Adri Cuevas i Antonio Domínguez, jugadors de la línia de 4 del mig del camp diumenge, confessen també que no els va agafar per sorpresa el plantejament de l'Alcoyano, sinó més aviat tot el contrari. El pla de partit ja anava en aquest sentit, en aquest camí, pel de combinar per fora, tenir la pilota, manar territorialment i tenir paciència, i sobretot el que va faltar, malauradament, encert.
Desde que hemos visto la alineación sabíamos del planteamiento y a lo que venían a hacer, y bueno, simplemente era eso, llevar la iniciativa, hacer las cosas con criterio. Más o menos creo que han salido, lo único que se nos puede achacar de esos últimos metros acá, quizás centros precisos, los corners haberlos ejecutado un poquito mejor, intentar haber rascado un poco por ahí.
El míster ya nos dijo cuando veíamos la alineación que ellos salían con cinco, que iba a ser complicado, que esperáramos nuestra oportunidad, que fuéramos pacientes, que no tuviéramos esa presión de marcar, que fuéramos dejando el partido y que las ocasiones iban a llegar a nuestro favor. Al final han llegado, no la hemos materializado y ellos con el primer tiro a puerta nos han marcado y bueno, se han encerrado ahí, han hecho su partido, por supuesto, han hecho un gran partido, felicitarlos y bueno, se han llevado los tres puntos de la nova Creu Alta.
Però realment el plantejament de l'Alcoyano era tan defensiu com semblava, i estadístiques a les quals Vicente Mir podria agafar-se per justificar el no com a resposta. La possessió, per exemple, va estar força igualada, encara que pugui semblar del tot surrealista. Però d'altres, com per exemple on es van situar sobre el camp els 22 protagonistes, que donen la raó als que creiem que sí, que el plantejament era realment molt, molt, molt defensiu. Avui hem fet un recull d'algunes d'aquestes dades per confirmar el frontó que va plantar l'Alcoyano a la seva porteria al temple de la nova Creu Alta. És un informe amb la veu del Pere Gallifa.
El Sabadell Alcoyano deixa alguna estadística curiosa i d'altres, la majoria, que defineixen a la perfecció el que va ser el partit. Com a anècdota, la possessió arlequinada no va ser tan gran com podia semblar veient el plantejament d'un equip i l'altre. Els de Saligrat van tenir-la un 51,6% del 48,4% dels alcoyans. No és massa la diferència. Una altra xifra sorprenent és la dels minuts totals jugats. Dels 97, comptant el temps afegit, van jugar-se 58, que són molts si els comparem amb la resta de la jornada. Només el Villarreal B, Atlético Levante, duel de filials, i el Peralada Castellón van tenir més minuts amb la pilota en marxa. I a l'altre extrem, l'Ebro Teruel, en el qual es van jugar 6 minuts menys que la Nova Creu Alta 52. Això no treu que sí que el partit tingués constants interrupcions, però la intenció d'imprimir un ritme ràpid del Sabadell feia que la pilota aviat estigués una altra vegada en marxa. L'última dada curiosa, l'Alcoyano va tenir més possessió de més de 45 segons que el Sabadell, 4 dels alacantins, especialment a última hora, per només una dels arlequinats. Això sí, si ens centrem en possessions, entre 15 i 45 segons, 24 per a l'Alcoyano, 35 per al Sabadell. Per tant, els de Saligrat sí que van tenir més possessions llargues, però necessitat de buscar la porteria rival, aquestes no passaven de 45 segons. Analitzem ara sí algunes dades que quadren més amb el que tenim a l'imaginari col·lectiu. L'Alcoyano va jugar pràcticament tot el partit a camp propi. La demostració d'aquest fet és que dels 10 jugadors de camp titulars, només dos, Vicente Pérez i Lino, van estar més estona al camp del Sabadell que no pas al propi. En canvi, del centre d'esports, fins a 7 jugadors van estar de mitjana més temps trepitjant el camp rival que no pas el seu. Només els centrals Miguel i Nico i el pivot Ángel van jugar més del mig del camp cap enrere. Una dada demolidora és la de la posició mitjana de tot l'equip. L'equip de Toni Saligrat va ser el que va jugar més avançat a aquesta jornada dels 20 que militen a la Lliga. Com a mitjana, el centre d'esports va jugar 60 metres per davant de la seva porteria. Evidentment, el que va jugar més arreplegat va ser l'Alcoyano, a 45 metres de la porteria de Banyuz. Precisament per això, el Sabadell va recuperar més pilotes al camp rival que l'Alcoyano, 29 pilotes tallades pel centre d'esports del mig del camp cap endavant, per només 17 dels de Vicente Mir. Si analitzem les passades, l'Alcoyano en va fer 288 i el percentatge d'encert no arriba al 70%. El Sabadell gairebé un centenar més, 378, i amb un tant per cent més elevat del 74,3%. Pel que fa a les arribades, en va tenir 16 al Sabadell, però cap de perillosa. L'Alcoyano 10 menys, 6. De xuts que van sortir fora, 7 del Sabadell, 2 de l'Alcoyano i de centrades, 32-7. Acabem amb una altra estadística particular. El jugador del Sabadell que va fer més passades va ser Nico Del Monte, amb 60, de les quals el 80% van arribar a destinatari. L'argentí va ser el futbolista de tota la Lliga que més passades en llarg va fer, amb 24. Dins del top 5 trobem 3 arlequinats. A banda de Nico, també hi són el porter Roberto i l'altre central, Miguel.
Estadístiques curioses, si més no, però vaja, només calia veure allò, el mapa de calor, per adonar-nos que gairebé tot l'Alcoyano, excepte Vicente i Lino, van estar del mig del camp cap enrere, i en el cas del Sabadell, els dos centrals i el pivot gairebé a tocar del mig del camp, la resta cap endavant també d'aquesta pissarra. I a tot això, què en pensa Toni Saligrat? L'entrenador arlequinat admet el problema així d'entrada, i com deia al principi Arturo, creu que per sobreposar-se a aquest tipus de plantejaments desesperants, farragosos, defensius del rival, el que cal és més precisió, ja sigui en la centrada o en el remat.
Crec que han estat, no sé exactament, 20 i pico centros, 15 corners, ells 0, i 14 o 15 faltes laterals que hem tret, perquè han tallat el joc contínuament. I què hem de fer? Pues traure pilotes centrades a l'àrea. A partir d'ahí tenim que millorar i tenim que treballar més, perquè o tindrem que centrar millor, o tindrem que entrar millor al remat, o tindrem que entrar més gent al remat.
Pel tècnic de Torrent, l'equip va fer el que havia de fer per endur-se el gat a l'aigua pel que fa a les premisses tàctiques, tenien clar com jugar-li aquest Alcoyano replegat amb línia de 5 al darrere, però diu també l'entrenador arlequinat que el camp i l'estat de la gespa tampoc ajuden massa.
El nostre camp, per el que té que portar el pes del partit, està molt pitjor que per el que se té que defensar. Està prou irregular i prou malament el camp, tot i que no el trepitgem. Pues, què és el que podia fer aquí un equip? Pues fer el que hem fet nosaltres, intentar arribar per banda i centrar, perquè per dintre era impossible, havia una acumulació de gent bestial.
I una més, una última de Saligrat sobre aquesta qüestió, pensant en com batre una defensa numantina, podríem dir, com la plantejada per l'Ontinyent en el seu dia i l'Alcoyano aquesta temporada a casa, un estil molt particular de Toni Saligrat.
Això també se desfà, doncs tens a Messi, l'agafa, se'n va de 3 i fa gol, però a segona B no hi ha Messi, es costa moltíssim això d'agafar la pilota i desequilibrar, trencar línies en una situació d'un contra un. Però sí, ens costa molt aquest plantejament, en altres suposo que a tots els mortals de segona B, i nosaltres crec que hem generat lo suficient com per a fer algun gol, no? I per com a mínim no perdre aquest partit. però hi haurà de continuar treballant, i quan se donin aquests plantejaments, com a mínim, que no te facin ells gol.
8 segons i un quart de 3 de la tarda. La derrota de tot això deixa el Sabadell a 6 punts de la part alta. Avui també hem buscat donar-li un cop d'ull a aquesta taula classificatòria. L'equip és setè i acaba de trencar una ratxa de 5 partits seguits a casa sense perdre, amb 4 derrotes i l'empat contra el Badalona. Arturo ha demanat una mica de paciència mirant aquesta classificació. És cert que l'equip té la part alta a 2 partits de distància ja a les portes de l'últim compromís del 2018, però el punta de Cartagena creu que tenen encara molt de marge per recuperar el terreny perdut.
En ese momento, como tú dices, que pinchan los que tenemos más o menos cerca, pues no estamos acertados, pero bueno, al final esto, yo como digo siempre, esto es jornada 38, ahora llevamos unas pocas jornadas y hay que pensar en la última, que es cuando tenemos que estar ahí arriba.
Un Arturo, per cert, que abans d'ahir tornava contra l'Alcoyano a l'11 per la lesió d'Edgar Hernández després de 3 jornades seguides començant des de la banqueta. No va ser el millor dia tampoc de l'ex de Local Murcia o el Cartagena, entre d'altres, precisament, i tornant al principi de tot plegat pel plantejament fet per Vicente Mir.
Entreno todos los días para jugar titular, pero lo que hablábamos la semana pasada, esto, la competencia es muy dura y es lo que hay. Sí que es verdad que es una pena tener un partido tan defensivo del otro equipo, porque al final era casi un 4 contra 1 en toda la jugada y así es difícil.
Complicat, realment, el paper que va tenir Arturo davant de l'Alcoyano. Avui, com dèiem, dia de descans pel centre d'esports. Demà, diferents fronts oberts. En l'àmbit esportiu, tornada als entrenaments per l'equip de Toni Saligrat. En el social, com heu escoltat avui al matí, programa especial, per cert, que han fet els companys des del Parc Taulí. Demà, la plantilla arlequinada visita precisament aquelles instal·lacions. Visita l'hospital i al vespre, en clau societària, econòmica i gairebé en totes les claus possibles, perquè el futur del Sabadell passa per aquí. Junta General Extraordinària d'accionistes. Serà a les 7 del vespre a la Nova Creu Alta i podreu estar puntualment informats de tot el que succeeixi aquí a Ràdio Sabadell.
Hola, soy Quico Díaz, entrenador de Sabadell Nord, y os recomiendo escuchar cada mediodía el Hotel Suiza.
Consumit el primer quart del programa, 17 minuts per sobre de les 2, deixem ara el futbol, deixem el centre d'esports i anem a parlar una altra de les notícies dels últims dies i un dels noms propis, com és el de Caral Castellet, que és molt a prop d'aconseguir una de les invitacions pels prestigiosos X Games, tot gràcies al seu paper al Diu Tour de Colorado, on la Ryder sabadellenca acaba tercera i per tant ha tornat a pujar al podi en una de les cites grans. Ens amplia aquesta informació l'Helena Molist.
Nice big transfer right here. Louis, what do you think so far?
You know, I like the top part of her run so much, and right there with the back seven. Oh, a little bit of a revert there. But, you know, that front three she started off with at the top.
Així explicaven als Estats Units la brillant participació de Caral Castellet a Colorado. La sabadellenca va ser tercera al Diu Tour, demostrant que ha deixat enrere els problemes físics que l'han tingut a Sabadell més temps del previst en un any normal. Va passar pel quiròfan a l'abril per solucionar uns problemes a l'espatlla. Va fer rehabilitació aquí, però ara, superada la recuperació, ha demostrat el bon moment de forma que travessa. I això que va competir amb un estat gripós i amb dècimes de febre. En un mig tub molt diferent als que estem acostumats, buscant trucs més originals dels competidors, l'esnowboardista local ha brillat, acabant només per darrere de dues de les millors del món, Chloe Kim i Maddy Mastro. De fet, en declaracions a Red Bull, la Ryder ha explicat que aquesta pista és innovadora i fa del seu esport un espectacle diferent respecte als pipes tradicionals, tot reconeixent que ha gaudit un munt a Colorado. A la primera baixada, els 78,3 punts assolits deixaven Castellet lluny del podi, tot i haver planxat amb bones sensacions els trucs. La segona ronda, però, va ser de 85,33, tan sols per darrere de la gairebé insuperable Kim. Mastro la va batre a l'última ronda, vèncer de conformar la sabadellenca amb un tercer lloc que, malgrat tot, deixa un molt bon regust. I és que tot just una setmana abans, també a Colorado, Castellet havia estat vuitena a la Copa del Món de Copper Mountain. La sabadellenca es queda ara amb la certesa que físicament es troba bé, sense problemes de l'operació, la qual es va sotmetre i molt motivada. El tercer lloc al Diu Tour, a més, ha de permetre-li ser als X Games d'Aspen del 24 al 27 de gener, la gran cita dels esports de freestyle. Mentrestant, l'esnowboardista sabadellenca seguirà competint al circuit FIS de la Copa del Món.
I un altre dels esportistes sabadellencs que brilla a escala internacional és l'Aleix Gómez, que ha estat inclòs a la llista de 19 jugadors de la selecció espanyola d'handbol que prepara el Mundial, que es disputarà a Alemanya i Dinamarca durant el pròxim mes de gener. El jugador sabadellenc del Barcelona Lassa és un dels 6 catalans que hi són i també una de les 3 novetats, juntament amb Abel Serdió i amb Sergei Hernández, respecte als que van disputar a Croàcia l'europeu. L'extrem dretà blaugrana torna així a la convocatòria 6 mesos després de penjar-se la medalla de bronze als Jocs del Mediterrani de Tarragona. El seleccionador Jordi Rivera encara ha de descartar 3 jugadors abans de la convocatòria definitiva pel Mundial. Un dels que ja han caigut de la primera preselecció és el també sabadellenc Ian Tarrafeta. Tota la sort del món per l'Aleix Gómez, tant de bo que el veiem a partir del mes de gener entre Alemanya i Dinamarca disputant aquest campionat del món d'handbol. Fem una aturada en el camí, la primera pausa per la publicitat, i després d'això tenim per aquí ja l'Aleix Muñío. Per tant, toca parlar de running, toca parlar d'atletisme popular i de, quedeu-vos amb aquest nom, la Cap d'Any Race.
Esta Navidad regala circo y sumérgete en el fantástico mundo de los sueños. País de la ilusión, viajaremos al infinito para encontrarnos con un mundo lleno de colorido, fantasía y misterio. Un espectáculo mágico. Sueños, una experiencia única que jamás olvidarás. Il Circo Italiano, en Sabadell del 21 de diciembre al 6 de enero, instalado en su gran carpa blanca y negra frente al Corte Inglés. 2 horas para soñar y reír en familia esta Navidad con Il Circo Italiano. Y cada día exhibición gratuita del increíble hombre bala. Compra ahora tus entradas anticipadas con un 50% de descuento en ilcircoitaliano.com.
El Nadal és per compartir sorpreses i sobretot per jugar. Comparteix el Nadal. Vine a les botigues de joguines del grup Marrà de Xartois. Carreguem d'il·lusions al Pare Noel, al Tió i als Reis Mags. Nines, figures d'acció, jocs de cuina, de construcció, cotxes, patinets, princeses i guerrers. Totes les joguines de la tele. Tu sí que en saps? Botigues de joguines del grup Marrà de Xartois. Som a Lleida, Mollerussa, Tàrrega, Sabadell, Balaguer, Fraga. I des de juguetesmarrades.com i l'app Xartois per a mòbil t'ho durem a casa.
Banc Sabadell presenta Futurs, amb el periodista d'investigació Joan Sistiaga.
No pienso en el futuro, ya me alcanzará.
I el doctor en genètica i biologia celular, Miguel Pita.
Creo que planificar es una ventaja.
I Amos Futurs, els mateixos que solucions personalitzades de jubilació adaptades a la teva vida i a la teva edat. Descobreix-les a banksabadell.com/pensions. Sabadell, sé on siguis.
Tota la informació a Ràdio Sabadell.
Al final del dia és el moment de retre comptes amb la informació.
Trànsit dens a l'alçada de Sabadell, a la C58, tant per anar cap a Barcelona com també per anar en direcció Terrassa.
El punt de trobada entre política, societat, cultura i esport.
El pla d'actuació municipal també preveu aquest any intervencions a l'espai públic.
I en cultura, el festival Ambassa tancarà els concerts a la bassa.
El capità del centre d'esports es va lesionar a Conca i en tenia per 3 setmanes.
Ràdio Sabadell. Notícies vespre.
De dilluns a divendres a les 7 del vespre.
El Nadal és per compartir sorpreses i sobretot per jugar. Comparteix el Nadal. Vine a les botigues de joguines del grup Marrà de Xartois. Carreguem d'il·lusions al Pare Noel, al Tió i als Reis Mags. Nines, figures d'acció, jocs de cuina, de construcció, cotxes, patinets, princeses i guerrers. Totes les joguines de la tele. Tu sí que en saps? Botigues de joguines del grup Marrà de Xartois. Som a Lleida, Mollerussa, Tàrrega, Sabadell, Balaguer, Fraga. I des de juguetesmarrades.com i l'app Xartois per a mòbil t'ho durem a casa.
Tot l'esport de la ciutat, de 2 a 3, a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.
Avui a l'Hotel Suís també tenim una mica de running, una mica d'atletisme popular. S'acosta el Cap d'Any i, per tant, això aquí a Sabadell des de fa ja uns quants anys, tants com 8, és sinònim també de posar-nos el pantaló curt, les malles i sortir a córrer pels carrers de la ciutat. Enguany, a més, amb moltes novetats. D'entrada, no li hem de dir la nostra, sinó que hem de dir Cap d'Any Race a la prova del dia 31 aquí a la ciutat de Sabadell. Aleix Muñío, diré bé, director de cursa, què tal, com estàs? Bona tarda.
Doncs molt bé, bona tarda.
Edició que seria la 8ª, si agafem des d'aquella primera, que diria que ja no es 2011. Deia la nostra, sinó que era la Sant Silvestre de Sabadell.
Exacte, exacte.
I la d'enguany, que canvia de dalt a baix, la cursa.
Bé, aviam, el que és estrictament la cursa, el recorregut serà el mateix de sempre, però sí que ha sigut una cursa que amb molts canvis en tots els aspectes i que estem segurs, tot l'equip de Sabadell és atletisme, ara estic jo avui aquí, que són canvis per fer la cursa encara molt més gran i fer-la créixer amb qualitat i amb festa, que és el que volem.
Comencem per la participació, després ja parlarem de novetats, parlarem una miqueta d'aquest nou paraigües de Sabadell atletisme, però d'entrada les inscripcions ja són en marxa, per tant, t'he de preguntar quin és el ritme, com si esteu satisfets o no amb les xifres que porteu fins ara?
Doncs mira, la veritat és que sí, perquè aviam, vam engegar tard, la veritat, però de fet estem fent, és l'any que més s'està invertint en publicitat i difusió de la cursa de cap d'any de Sabadell, estem sortint amb la ràdio, estem sortint amb diversos mitjans, estem també amb un autobús donant voltes per Sabadell, estem invertint també en xarxes socials, i la xifra tot just ara, quan abans d'entrar a l'estudi, estàvem al voltant de 550 i anem, si fa no fa, amb les mateixes xifres que podríem haver-hi l'any passat al voltant d'aquesta estona, i amb la qual cosa ens fa, amb el rush final, a part de ser el hashtag de la cursa d'enguany de Last Rush, sabem que podem entrar en unes xifres molt bones a nivell de participació, tot i que l'objectiu principal d'aquest any ja no és tant ficar-nos un número de determinat,
un sostre, no?
Un sostre de gent, sinó que l'objectiu principal era créixer amb qualitat i seguir sent referència encara més el dia 31.
Com dèiem, la Cap d'Any Race s'estrena en quant a nomenclatura, el nom nou de la prova, però clar, hi ha una experiència de gent com tu que sí que n'ha organitzat unes quantes, ja no de Cap d'Any, sinó en general de curses atlètiques, de Cap d'Any també, i et volia preguntar allò tan habitual del rush final que comentaves ara, de que la majoria de gent, i més per aquestes dates que qui més qui menys està de compra, sopars de Nadal, etc, es decideix a última hora. Fins al 28 està en marxa el procés d'inscripció, a les 12 de la nit es tanca, i més o menys què et diu el nas del voltant de quanta gent pot participar o amb quina xifra estaríeu satisfets?
Mira, aviam, una de les coses també que estem potenciant molt també és el tema de les curses infantils. Enguany també hem incentivat des dels centres escolars i de tots els centres esportius i els clubs de ciutat, amb qui s'ha refermat també el vincle per tal de fomentar això entre els seus associats, i les curses infantils, s'ha potenciat la cursa infantil en tant quant doncs l'escola que més nanos porti tindrà un val en material escolar, però el que estem parlant de corredors... creiem que ens estarem bellugant sobre la xifra entre 1.800 i 2.000 persones, si no ens sorprenem encara més positivament, però que, evidentment, són les xifres de gent que necessitem per assumir el pressupost de muntar un transatlàntic com és ja la cursa de Cap d'Any.
El fet dels canvis, de canvi d'organitzador amb Sabadell Atletisme al darrere, amb la seva signatura, de tenir un nom nou, etc, pot afectar en negatiu o en positiu? Perquè la gent tingui la idea que era un altre nom, una altra marca, etc, o no?
Bé, jo crec que en realitat la gent sap que el dia 31 hi havia una cursa a Sabadell, que aquesta cursa s'ha col·locat com la segona de Catalunya el dia 31, després de Barcelona, que tenim el frec a frec amb una població molt propera com pot ser Sant Cugat, que ja ha dit que aquest any és l'última que fan d'edició a Sant Cugat, amb la qual cosa...
Hi ha rivalitat per això, no? De dir ciutats
home,
properes...
I... La veritat, jo crec que tots els que som de la Seu i de Sabadell, el que volem és que, aviam, contra Barcelona no és un competidor nostre, però sí que volem ser, doncs, amb qualitat i amb referència, volem seguir estant lluitant en posicions de podi. Això està claríssim. La gent jo crec que sap que el dia 31 es corre la cursa, es digui com es digui. De fet, amb els canvis a nivell organitzatiu, com bé comentaves, vam trobar pertinent des de Sabadell Atletisme fer-li un restyling de logotip, un restyling de nom per fer un refresh de tot, i la veritat és que jo crec que la gent ho acollirà amb tota la normalitat, però amb tota la potenciació de marca que genera la Cap d'Any Race, a més, amb un patrocinador principal que s'ha associat, com és Hyundai López Horus, i que també fa una injecció econòmica molt important assumint el repte de ser el patrocinador principal d'aquest esdeveniment.
Anava a fer la broma fàcil, que Barcelona és un competidor de nassos, no podríem dir que és un competidor dels grans, però més enllà d'això, de competència, etc, dèiem, ara entrem en les novetats, abans el recorregut no varia, és un recorregut que ha funcionat, que té molt d'arrelament ja aquí a la ciutat per allò de passar per un lloc força cèntric, però que a la vegada també és força recte, que no has d'anar virant moltes vegades, molts carrers, etc, i que al final la gent que corre, i més en aquestes dates, el que li ve de gust és això, no passar per la Rambla, etc.
Sí, evidentment, el bo de les curses urbanes és que és guanyar-li a la ciutat els espais més cèntrics, i de fet, tu bé ho saps, que l'has correguda ja unes quantes vegades, i que el dia 31 també correràs. Que el
dia segurament, també cada correràs. Dia més lent per això, però, bueno, sí.
Però la correràs. Però a part de potser els 40-50 primers, que són els que realment venen a fer un test de 5.000, a veure com estan al nivell de velocitat i tot, o senzillament venen els premers perquè se senten a la ciutat, com són els atletes locals que tenen qualitat però venen aquí perquè és la cursa de casa seva, que és el que acaba passant el dia 31, corres a casa teva, doncs és un circuit que és ràpid, és enganyós perquè també és dur, perquè tens 2 quilòmetres molt planers fins a bé el gir de la Rambla amb carrer La Torre.
No s'ho explica, passes, després...
Però la que gires carrer La Torre i comences a encarar Sant Pau, allà
has
fins
de
al quilòmetre
una miqueta, 3, has de una miqueta.
És una miqueta d'orillo, fas tot el tram del carrer Gràcia peatonal, el carrer de l'Escola Industrial, passes pel Mercat, carrer Coromines, i llavors, doncs, clar, tens l'últim quilòmetre de mica pica una miqueta, però és una cursa que realment, per lo a priori dura que podria ser, és una cursa que tothom aconsegueix molt bones marques en 5 quilòmetres.
Estem parlant amb l'Aleix Muñío, ara sí que ho he dit bé, no com al principi, amb el director de cursa d'aquesta Cap d'Any Race, que també deixa novetats, no només amb el tema del nom. Dèiem ara que enguany ja no es diu la nostra, que hem de fer-nos la idea que a partir d'ara Cap d'Any Race, però si et sembla comencem pel tema del pressupost. Em deies abans d'entrar just a l'estudi que heu ampliat un 33% respecte al que era el pressupost de l'any passat, de l'última edició de la nostra com a tal, amb aquesta nomenclatura. Això en què repercuteix després, a l'hora de la veritat, el que segurament més afecta la gent, als oients que estiguin escoltant ara, a l'atleta, al que decideixi, al runner que decideixi vestir-se de curt i sortir a córrer el dia 31 aquí a Sabadell, aquest canvi de pressupost, aquest augment, en què repercuteix?
Doncs aviam, el que estava clar és que és una cursa que s'ha estat fent molt bona feina durant aquests primers 7 anys amb l'Associació Esportiva Sant Silvestre Sabadell, i era continuar la feina que s'havia fet fins ara, amb un llistó que quedava molt alt, però mirar tot el que es podia encara, amb tot aquest equip que s'hi ha sumat ara, que és Sabadell és Atletisme, doncs mirar què és el que podíem millorar. I amb què ha de repercutir això? Havia de repercutir amb les dues parts claus que serien una cursa, que és el corredor i el que és el voluntari, que és qui realment és el motor de la cursa i el que el fa possible. Què vol dir que augmentem amb un 33% el pressupost? Doncs vol dir que amb els recursos que bellugàvem fins ara, que el 75-80% del pressupost és de fruit de les inscripcions dels corredors, que mantenen el mateix preu, que eren 12 euros, vull dir, estem parlant de la cursa d'adults de 5 quilòmetres, doncs què és el que s'ha invertit més? S'ha invertit en la samarreta de més qualitat que hem pogut trobar al mercat, amb la qual cosa una samarreta de qualitat, perquè volem que la gent el dia 31 corri amb la samarreta de color groc mostassa, que és la de la Cap d'Any Race. S'ha invertit també en què? En viure i fer viure al corredor tot el que és l'experiència Cap d'Any Race, la Cap d'Any Race Experience. Què vol dir aquesta cosa, a part d'un nom així com el màrqueting? Vol dir que des del dia 21, que serà aquest proper divendres, que és quan es fa visible el tret de sortida amb la presentació de la cursa, fins al dia 18 de gener, que es fa la festa de voluntaris i presentació del teaser oficial de la cursa, que això també és una novetat que no s'havia fet fins ara, doncs estem parlant que és gairebé
un mes, no?
Un mes on estem fent Cap d'Any Race Experience. I què vol dir això també? L'epicentre, evidentment, seran els dies 29, 30 i 31 de desembre a la pista coberta d'atletisme, que és un escenari fantàstic de la ciutat, i on allà hi haurà tota l'expo i fira del corredor. I què s'hi trobarà allà, el corredor? No només vindrà a buscar el dorsal. Què hem fet allà? Doncs que a part que tindrem un DJ punxant en directe, tindrem tota una zona kids amb inflables perquè puguin jugar els nanos, tindrem, evidentment, el punt de recollida del sabó per al rebost solidari, que això és una cosa que també ara parlarem tot cas de tot l'aspecte solidari de la cursa, tindrem també els principals col·laboradors de la cursa que presenten els seus productes, tindrem també unes masterclass, és a dir, tindrem masterclass d'hipopressius, que això també no ho havíem fet mai encara, tindrem una masterclass de ioga el diumenge, tindrem un break Ferran aquí per Baila Fresca, que està aquí tocada a la ràdio, que el que es tractarà és, el dia abans d'una cursa s'ha de fer una petita activació i tot, doncs amb totes les estrelles locals i els atletes més ràpids del dia 31, el dia 30 al matí convidem a tots els corredors de la Cap d'Any Race a fer una activació, com s'ha de fer, amb els millors atletes que tenim, que els explicaran i compartiran aquesta estona d'activació per preparar-se bé pel dia 38. Quan acabin, doncs tindran un esmorzar healthy i saludable. tot això amb les promocions que hi ha típiques d'una fira, de sortejos. Tindrem també el simulador de ciclisme que vam fer aquí un dia a la ràdio també.
Encara estic suant, em sembla. Sí,
però, o sigui... Bueno, encara estic suant que vas fer el rècord tu del quilòmetre.
Sí, però no, millor que no el faci ara, perquè si no potser faig el doble del que vaig fer.
De fet, hi ha un quilòmetre que serà el de l'últim quilòmetre de la cursa. Tindrem els simuladors de ciclisme perquè puguis fer-ho. Hi haurà sorteig de material també. Per tant, què és? És crear una zona d'espai, de convivència i d'un valor afegit a la cursa. A part d'això, també, en què s'inverteix també aquest 33% més de pressupost? Doncs s'inverteix també en que passem d'animació, que potser teníem 3 batucades i teníem dijous que hi ha la plaça Creu Alta, a passem a que tindrem 4 batucades durant el circuit, és a dir, amb 5 quilòmetres...
Gairebé cada quilòmetre trobes alguna cosa.
Si et costa córrer aquell dia, no pateixis, Adri, que tindràs qui t'incentivarà a córrer. I a la plaça Creu Alta, a part de tenir el dijoque i l'speaker, com sempre, tindrem també música en directe. Tindrem també canó de confeti, vull dir que en aquest sentit, clar, estem repercutint directament amb que el corredor, el fet de córrer 5 quilòmetres sigui una anècdota dintre tot el que és la festa de la Cap dels Reis.
I estem parlant molt dels adults, estem molt centrats en aquesta tasca fins i tot pedagògica, formativa, de tenir l'experiència de tastar el dia d'abans quina és la rutina que ha de fer un atleta, el poder gaudir de diferents masterclass, etc. Però no obviem tampoc la part dels Kid Race, que enguany diversifiqueu una miqueta diferents curses infantils i que m'imagino que és allò de donar-li protagonisme no només més als adults o que sigui només una experiència d'aquell runner que acostuma a sortir a córrer, sinó que sigui una experiència en família, no? Que hi hagin diferents forquilles d'edat perquè tothom pugui tenir el seu espai.
Evidentment, des dels 3 anys fins que...
3 anys?
Des dels
3
anys,
no?
P3, des de P3, des de que seria l'escolarització, des de P3... Ja
no puc córrer jo aquesta, no.
Bueno, són 220 metres, però ojo, que hi ha nens que corren molt.
Parlem-ne, no dic guanyar-la, no
si
no és per guanyar.
Si la vols fer, jo la faré, agafat tu de la mà, tu amb el micro i la fem. Mira,
deixa't anar, deixa't
ja
anar, que encara... Quina hora?
A les 4 i 20 minuts.
Però llavors no val demanar que faci la de 5 quilòmetres després,
Home, 220 metres és l'escalfament. No, parlant en sèrie, en plata, els nanos són, evidentment, el que volem és, que els nens aprenguin que el dia 31 hi ha una manera lúdica i festiva també d'acomiadar l'any, que les festes no només és asseure's a una taula i atiborrar-se de menjar, sinó que també hi ha, igual que, hi ha
esportiva,
dia,
no?
Que el dia 26 hi ha la cursa del riu, que ja ha estat un clàssic, el dia 31 hi ha l'última cursa de l'any, que és enguany la Cap d'en Reis, i ells tenen la Cap d'en Reis Kids, la dels nens. Ho dividim en tres sortides per equiparar-ho per nens de P3, P4 i P5, per nens de primer, segon i tercer, i els de quart, cinquè i sisè. I llavors què passa? Doncs ells corren a partir de les 4 ja en les curses infantils, i el que hem fet aquests, a part de tot el tema del balissatge de la cursa i destinar més recursos a fer tota la seguretat i el marcatge de la cursa infantil perquè pugui ser més segura i la puguin fer millor, a part també el que hem fet és això, potenciar la inscripció dels centres escolars, doncs amb l'escola que més nens apunti, doncs li tindrà un val en material escolar. No és competitiva la dels nens, vull dir, tots corren amb dorsal però no hi ha competició.
M'agrada.
Però evidentment és per què? Perquè és cursa solidària. De la cursa dels nens, els 4 euros que paguen es destinen al Fons Solidari de l'entitat Sabadellers d'Atletisme, que és una de les voluntats per la que es va crear Sabadellers d'Atletisme. Per tant, tots aquests diners es donen al Fons de Solidaritat de Sabadellers d'Atletisme, que llavors es destina als diferents plans socials que, en coordinació amb l'Ajuntament, les diverses entitats que necessiten ben bé els diners, doncs es fa. Per tant, que és una acció molt més coordinada. Alhora, com sempre hem fet amb la campanya de prohigiene infantil del Rebost Solidari de Sabadell, el que fem és que quan el nen s'inscriu paga 4 euros i dona un pot de sabó. Que això pot fer el nen i ho pot fer tothom. Vull dir,
sí, està obert, no? T'anava a comentar. Sí. Per acabar, la part solidària, això no es perd, i més en aquestes dates que potser som tots una mica més conscients, mal fet, perquè hauria de ser durant tot l'any, però potser toca una mica més la fibra, tots som més conscients dels problemes socials, econòmics, que malauradament hi ha gent que està patint.
Que ho pateix, exacte, sí.
I que, clar, al final, una bona excusa per donar un cop de mà també és aquesta cursa.
Sí, sí, vull dir, evidentment...
No cal ser nen per inscriure-t'hi haver de portar un sabó, vaja.
No, exacte, tothom, de fet, allà a Cofarma mateix, independentment dels nens que s'inscrivin tot, aporten 1.000 sabons pel Rebost Solidari, que això la gent ho podrà veure, i en allà tothom qui vulgui el convidem a que aporti el seu granet de sorra en forma de sabó per la campanya que enguany tira el Rebost Solidari.
Doncs divendres dia 21, la presentació. El dia 28, si voleu apurar fins a última hora, mal fet, però el dia 28 a les 12 de la nit aquí es tancant inscripcions, i el dia 31, 5 de la tarda, això sí que no canvia.
Sí, 5 de la tarda. Només dic que... que el dia 19 a les 12 de la nit és l'últim dia per inscriure't amb tenir la possibilitat de tenir el teu nom al dorsal i de tenir el teu calaix garantit. Sabem que hi ha diversos calaixos per organitzar les sortides, doncs el dia 19, per temes de tany de producció, és l'últim dia que pots fer-ho tenint garantit el teu calaix de sortida del teu nom. I el dia 28 a les 12 de la nit tanquem la barraca i tots els que estiguin inscrits, que estiguin preparats, perquè a partir del 29 la fem molt grossa.
Doncs Aleix Muñoz, director de cursa d'aquesta Cap d'Any Race, com a molt tard, que segurament serà abans, però ens veiem el dia 31 a quarts de 5 de la tarda allà a la sortida, que servidor té el... Jo crec que enguany faré el rècord en negatiu. Serà l'any que el faré més lent de tots, però vaja, la faré, que s'ha de fer, que és el que toca un clàssic aquí a la ciutat per acomiadar l'any. Sort en el que queda d'ara fins al dia 31.
Vinga, moltes gràcies i ens veiem el dia 31.
El Nadal és per compartir sorpreses i, sobretot, per jugar. Comparteix el Nadal. Vine a les botigues de joguines del grup Marrà de Xartois. Carreguem d'il·lusions al Pare Noel, el Tió i els Reis Mags. Nines, figures d'acció, jocs de cuina, de construcció, cotxes, patinets, princeses i guerrers. Totes les joguines de la tele. Tu sí que en saps. Botigues de joguines del grup Marrà de Xartois. Som a Lleida, Mollerussa, Tàrrega, Sabadell, Balaguer, Fraga. I des de juguetesmarrades.com i l'app Xartois per a mòbil t'ho durem a casa.
Gaudeix de les festes de Nadal viatjant amb l'autobús. Guanya temps per a tu i per als teus. TUS, Transports Urbans de Sabadell.
Ets un apassionat dels esports de fons? Muntanya, ciclisme, running, trail, salut, entrenament, nutrició...
Soc l'Aleix Muñoz i us espero a 13 cada dimecres a 7:45 a Ràdio Sabadell.
13. Parlem amb els que més en saben.
Per Nadal no ho dubtis. Jardineria Caral.
Jardineria Caral a Sabadell, al carrer Vilarrúbia 5, davant la plaça Mercet.
I a Sant Cugat, al passeig Francesc Macià 58, al barri Coll Favà.
Per Nadal, també Jardineria Caral.
El Nadal és per compartir sorpreses i, sobretot, per jugar. Comparteix el Nadal. Vine a les botigues de joguines del grup Marrà de Xartois. Carreguem d'il·lusions al Pare Noel, al Tió i als Reis Mags. Nines, figures d'acció, jocs de cuina, de construcció, cotxes, patinets, princeses i guerrers. Totes les joguines de la tele. Tu sí que en saps. Botigues de joguines del grup Marrà de Xartois. Som a Lleida, Mollerussa, Tàrrega, Sabadell, Balaguer, Fraga. I des de juguetesmarrades.com i l'app Xartois per a mòbil t'ho durem a casa.
Tot l'esport de la ciutat, de 2 a 3, a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.
Dos minuts mal comptats i 3:45 de la tarda d'aquest dimarts, dia 18 de desembre del 2018. Mira, cap i cua, no ho havia vist. 18 del 12 del 18. Anem a parlar de bàsquet i del bàsquet, Pia, que ha tombat la seva mala dinàmica a la Copa Catalunya Masculina i, a més, ho ha fet a base de victòries molt contundents. Fa dues setmanes va ser a Sitges, 68-92 en favor dels sabadellencs, i aquest passat diumenge, a casa contra la Salle Reus, 93-52 pallisses consecutives que arribaven després d'un sotrac molt allargat en el temps del conjunt escolapi. Els de Jaume Prat van encarrilar el partit aquest cop en el primer quart amb un parcial de sortida de 24-6 que encarrilava molt i molt bé l'enfrontament. I si la jornada anterior va anotar 10 triples amb un encert d'efectivitat amb un tant percent del 50%, aquest cop en van ser 14 amb un 48,2% d'encert. Jordi Gorina, amb una estadística brutal, 5 triples en 5 intents, 5 de 5 en cistelles de 3 punts, reconeix que no són unes xifres, unes estadístiques gaire habituals.
És sorprenent, realment, som els primers sorpresos, però no és el que et dic, que al final la confiança hi és, sabem que tenim ja l'equip que té bons percentatges i que les fiques, i per tant, doncs, si segueix tirant, al final els entrenos tenen els seus resultats i ja s'està bé. I això s'ha de passar aquí a qualsevol altre equip, també.
La Pia ha abandonat la cua de la classificació amb aquestes dues pallisses. S'ha situat en un grup de 5 equips, del 8è al 12è, amb 4 victòries i 7 derrotes. Gorina admet que l'aturada nadalenca arriba segurament en el pitjor moment veient el seu estat de forma.
El comentari va sortir ahir a l'acabar el partit que era la gasta de la Garrinetana quan portàvem dues victòries, dues últimes partits, diguéssim. però bueno, és el que hi ha, vull dir, contra aquesta sort no pot ser res més, i l'únic que pot ser això de part positiva és que marquem, diguéssim, a la vacances de Nadal amb un molt bon gust de boca i intentar mantenir tot el que puguem per la tornada de la competició o mantenir aquest nivell de joc, que és, al final ens hem de quedar amb això.
El Bàsquet Pia tornarà a la competició el dia 13 de gener, rebent el pavelló del carrer Garcilaso al CUE de la Copa Catalunya, com és el Sant Cugat. I encara en bàsquet, el Global Bàsquet ha deixat escapar la possibilitat de sorprendre a un dels grans de la primera divisió de bàsquet en cadira de rodes. L'equip sabadellenc va tenir contra les cordes el colíder invicte, el Servigés Burgos, però va acabar claudicant per 2 punts de diferència, 41-43. Òscar Trigo, entrenador del Global, té un regust, podríem dir, agradós. D'una banda, van competir els 40 minuts contra una de les millors defenses i un rival sobre el paper molt superior, però per l'altre, els errors comesos en el tir lliure i també en pèrdues de pilota els van acabar condemnant.
Vam treballar molt bé defensa, però ens va fallar això, no? Ens va fallar una setmana més, que és una mica el que arrosseguem, aquest fer bàsquets, no? Bàsquets fàcils, estem fallant molts bàsquets fàcils, estem fallant en atac, en situacions molt, molt lliberades, i això s'ha donat peu a que els equips, sense fer bons partits amb nosaltres i sense marcar el seu ritme de partit, però nosaltres som un equip dur defensivament, puguin emportar-se una vegada més la victòria, no?
Victòria, per tant, del Burgos. Això sí, la derrota sabadellenca va ser molt ajustada. El Burgos suma 5 victòries en 5 jornades, però va haver de suar de valent al pavelló del Nord per endur-se aquest 5è triomf. Trigo, sobretot, ha volgut posar en context el que suposa perdre de 2 contra el conjunt burgalès.
Només per posar un exemple, no? El Burgos ens va guanyar l'any passat de 15 a casa i de 25 a casa seva, no? El mateix equip, més o menys amb nosaltres el mateix equip. Què vol dir? Que nosaltres hem millorat el nostre component competitiu, però sí que és veritat que, bueno, doncs, ens trobem, o no ens trobem prou còmodes a l'hora d'acabar d'un alt salt, sobretot en això, no? En aquesta qualitat de presa de decisions, en aquesta qualitat de fer bàsquets.
Amb aquesta desfeta contra el Burgos, el Global és 5è ara mateix a la primera divisió, amb un balanç de 2 triomfs i 3 derrotes, i segueix sense haver guanyat encara el pavelló del Nord després de 3 partits a casa. Trigo Pro fa un bon balanç dels resultats obtinguts fins ara.
Està sent una temporada com la que esperàvem, difícil. Ja des del principi, quan se m'ha preguntat sobre la lliga en la que estem, soc sincer, conec molt bé les lligues nacionals i estem en una lliga molt complicada, molt complicada. Hem guanyat 2 a 3. És un bon resultat. Dintre del que és la classificació estem a mitja taula, que és el que, bueno, doncs amb el que ara per ara podem lluitar, i sí que estem entrenant molt bé.
La pròxima cita serà ja a mitjans de gener, igual que dèiem ara del Bàsquet Pia a la Copa Catalunya. En el cas del Global Bàsquet s'enfrontarà a un UCAM Múrcia, que és un triomf per sobre a la taula.
Hotel Suís, una hora d'esport a Ràdio Sabadell.
I han passat ja aproximadament 48 hores des del tancament del Mundial de Piscina Curta de Hangzhou a la Xina, en què dues representants del Club Natació Sabadell, Catalina Corró i Marina García, van disputar les finals del 4 estils i dels 200 braça, respectivament. Avui ens volem centrar en el cas de Corró, la dinca, perquè no ha deixat de progressar en aquest 2018 i és una de les fermes apostes de la natació espanyola en absència de Mireia Belmonte. També perquè veieu de quina pasta està feta, ahir mateix arribava Sabadell i, tot i les moltes hores de vol i el jet lag, se n'anava directe a Canllong per entrenar. El Pau Vitoria ha parlat amb ella i aquesta és la crònica que ens ha deixat.
Amb només 23 anys, Catalina Corró està a només 13 dies de tancar el millor any de la seva carrera esportiva. La nedadora del club és tot un exemple de superació, de ser operada d'un tumor cerebral el 2017 a col·locar-se entre les millors del món en els 400 estils en aquest 2018, 6ª a l'Europeu de Piscina Llarga, medalla d'or en els Jocs Mediterranis i 7ª en el Mundial de Piscina Curta, tot en qüestió de 6 mesos, un camí que no ha estat gens fàcil, però a Hangzhou va treure tot el seu talent per disputar la seva primera final mundialista de la seva carrera.
Va ser difícil entrar al final, ja pel matí vaig haver de cuidar molt els detalls i d'anar bastant ràpid. I ja, pues, el que tu dius, anar a la final contra japoneses, xines, i que saps que el nivell és molt més alt, pues, et tensa molt més, però crec que vaig saber treure-li la part positiva i vaig saber disfrutar-la molt.
La final del 400 estils no va ser l'única prova en què Corró va saltar a la piscina de 25 metres de Hangzhou i va tenir un paper destacable. La Dinka va fer la seva millor marca personal en els 200 papallona, on va ser onzena, i va fregar el seu millor registre en els 200 estils, on va finalitzar dotzena. L'única taca negra, els 400 lliures. Mai et posis un banyador nou per competir, deia Corró en el seu compte d'Instagram. Tot i aquest contratemps, la del club estava satisfeta amb el seu paper.
La veritat és que ho faig bastant positiva perquè s'han complert bastants objectius els que havíem proposat i sobretot he après molt més a competir, a anar a la final del 4 estils i m'ha servit molt com a experiència i per seguir millorant.
A banda de compartir els colors del Natació Sabadell i de la selecció, Catalina Corró manté una estreta amistat amb la també nedadora Marina García. La barcelonina també va ser finalista a la Xina en els 200 braça, no sense previ ensurt, després d'empassar-se un os de pollastre i haver de ser intervinguda. Corró explica com van viure aquests moments d'angoixa previs a la competició amb la seva companya.
La veritat és que vam passar malament, perquè en un principi, quan va passar tot, no sabíem molt bé què tenia dins i què li podia passar, i a sobre allà a la Xina, doncs, no sabien com comunicar-nos molt bé perquè amb l'anglès no tracten molt ells amb anglès, però bueno, amb la doctora del CAR tot es va poder solucionar i com dius tu té molt mèrit el que va fer perquè això desconcentra molt de la competició i ella va ser al 100% i rendir al 100%.
Tot i aquesta destacada actuació de Catalina Corró en el Mundial de Piscina Curta, encara haurà d'esperar uns dies per agafar les vacances de Nadal. A partir de divendres estarà present a Gijón, a Astúries, amb la delegació del Club Natació Sabadell que disputarà la Copa de Clubs.
Una Copa de Clubs que serà especial, a més per Erika Villaécija, que com sabeu des de fa ja algunes setmanes ha decidit retirar-se i posarà el punt final a una brillant carrera en aquesta cita a Astúries. Encara dins de l'aigua, la selecció espanyola femenina de waterpolo s'enfronta avui a les 8 del vespre a Rússia. L'equip de Miki Oka comptarà amb les 7 internacionals habituals de l'Astalpool Natació Sabadell en aquest enfrontament que juga a la piscina del Metropole de les Palmes de Gran Canària. El combinat estatal és segon ara mateix a la fase de grups amb dues victòries i una única derrota, la patida precisament al mes de novembre a Rússia contra el combinat rus per 12-9. De fet, les russes són les líders invictes de la lligueta. També serà el segon compromís consecutiu de les espanyoles a les Illes Canàries després del triomf dissabte contra Grècia en l'última jornada d'aquesta Lliga Mundial.
Hola, sóc Esteve Calzada, president del Centre d'Esports i us recomano escoltar l'Hotel Suís.
Últims minuts del programa d'avui de l'Hotel Suís els dediquem al món del futbol sala i al Natació Sabadell, així d'entrada que s'ha retrobat amb la victòria i amb l'encert golejador a la segona B. Ho ha fet, a més, en el seu duel directe contra el Barceloneta. El club va sumar un important triomf per 11-5 contra un rival, podríem dir, de la seva lliga per fugir una miqueta de la zona perillosa de la classificació. El conjunt de Diego Blanco va completar una bona actuació amb la recuperació d'un factor realment important de cara a porteria. El jugador del club, Dani Castro, ha destacat precisament aquest encert ofensiu que va tenir l'equip per sumar així el cinquè triomf de la temporada.
Sí que és veritat que venim competint molt bé tots els últims partits, no? Hem tret empat, hem tingut una miqueta, ens ha faltat, diguem, el gol, no? Una miqueta de sort de cara a porteria i, bueno, aquest cap de setmana, per sort, ens hem retrobat amb el gol.
El Natació Sabadell de Futbol Sala és ara novè amb 17 punts i aquesta jornada visitarà el Segorbe, que és el penúltim. Castro insisteix que en una categoria tan ajustada com aquesta segona B, no fallar contra rivals directes és clau per progressar.
Ens ho jugàvem tot, la veritat. Rival directe, estàvem a un punt del descens, ens venen ara 3 partits contra 3 rivals directes de la zona baixa, que si traiem els 3 partits, és una lliga molt competida, està tot molt igualat, guanyes 3 partits i et poses a la part alta de la classificació, lluitant entre els 6-7 primers.
L'Escola Pia, en canvi, no va tenir cap opció a la pista del líder del CCR Castelldefels, derrota dels de Borja Burgos per 4-1 contra el més ferm candidat al títol de Lliga. Jordi Torres, jugador escolapi, creu que el CCR va demostrar per què encapçala a hores d'ara la classificació.
Un rival molt complicat, una pista difícil, els números parlen per si sols, un equip que no coneix la derrota encara, i la veritat és que sí, un partit disputat, que penso que vam donar la cara, però per petits detalls es va decidir, no?
Torres, això sí, ha remarcat la feina defensiva que van fer, tot i caure per 4-1. Allò que va faltar per sorprendre el conjunt del CCR, Castelldefels, va ser una mica més de punteria al davant.
Principalment nosaltres, ofensivament, vam estar poc encertats o poc precisos, i crec que això ho vam acabar pagant, no? Perquè al fi i al cap, només fer un gol en un partit de futbol sala, pues, és complicat, no?, endur-se la victòria. Per tant, jo crec que analitzant-ho fredament i després del partit, pues, crec que ofensivament vam estar un pèl pobres.
La Pia ha caigut a la sisena posició i rebrà aquest cap de setmana la visita d'un rival directe. Serà el Canet, que se situa un lloc per sota a la classificació amb 4 punts menys. I un graó per sota, la tercera divisió, quarta jornada seguida sense derrotes del grup de Raona, Estudi Barcelona. El conjunt sabadellenc, que és quart, gràcies a l'últim triomf 1-3 contra l'Espal Ciutat de Mataró. Isma Quirós es queda amb el fet de saber treure molt de profit als gols que fan, assegura el tècnic raonista, que estan sabent patir per guanyar.
El que hem sabut treure, si ho podem dir així, és rendiment. Als pocs gols, a poc gols que fiquem, bueno, li sabem treure bastant rendiment. I suposo que està aquí la clau, no? Que en defensa cada vegada anem millorant una miqueta més i en l'atac, bueno, no som un equip molt golejador, però sí que li traiem partit als poquets que fem, sí.
Ara sí, a Mataró, per cert, el grup de Raona arribava amb un munt de baixes. De fet, Quirós no ha dubtat en assenyalar Àlex Marcos, el seu porter, com la clau de l'enfrontament. Dissabte, a 8:45, l'Esparreguera visitarà el grup de Raona a Cal Balsac. I encara en futbol sala, això sí, femení, a la primera divisió d'aquest esport, el Femisport, Amics del Pou Nou Escorial, va tornar a perdre. El conjunt de Fernando Castejón es va veure superat pel Móstoles, al pavelló del Nord, per 1-4. Un partit molt físic en el qual el tècnic local Castejón va trobar a faltar algunes peces.
Fue un partit molt físic i ellos les salió todo bien y nos pilló precisamente en un día donde teníamos tres bajas más y fuimos con lo justo. Y se intentó, la verdad que se intentó hasta donde pudimos, pero no se resistió volver a entrar el balón adentro de la portería.
El poc encert de cara a porteria està sent un dels factors que estan frenant l'enlairament de l'equip. El Femisport seguirà, per tant, una jornada més com a cué de la Liga Foro 16 Feminismo, amb un únic punt a la classificació. Aquest cap de setmana visitarà el rival que se situa, això sí, just per sobre la taula, com és el Guadalcacín. I tanquem el bloc de futbol sala amb el Sabadell Femení Clínica Dental Navarro, que, com el Femisport, també travessa una dinàmica molt negativa. En el cas de les arlequinades, de 5 derrotes seguides i de 7 jornades sense guanyar. L'última desfeta va ser per la mínima, per 4-3 a l'Hospitalet. Marc Muñoz, el tècnic del conjunt sabadellenc, admet que va ser una derrota dolorosa per com va arribar.
En les últimes 6 jornades, crec que 3 o 4 hem perdut a punts a l'últim minut, i bé, sí que costa aixecar-se d'aquestes derrotes, però bé, ens hem de quedar en que l'equip va fer un molt bon partit i que va mereixer baixar molt més.
De fet, Muñoz parla del partit contra l'Hospitalet com una oportunitat desaprofitada per ser més amunt, tot i que també ha demanat paciència. El 8è, el FM Castellón, serà el pròxim rival del futbol sala Sabadell femení. I de cara a demà, al menú del dia de l'Hotel Suís, farem la prèvia de la Junta General Extraordinària d'Accionistes del Centre d'Esports. Ja sabeu, demà a les 7, a la Nova Creu Alta, aquesta junta. El futur del Sabadell passa per aquí i explicarem els detalls previs a partir de les 2. També tindrem la secció del Fora de Lloc, buscant curiositats d'Egea de los Caballeros, el pròxim desplaçament dels arlequinats i últim del 2018. Coneixerem què organitzen aquest cap de setmana l'Escola del Carme i el Creu Alta Sabadell Bàsquet, i entre altres coses també futbol femení, futbol territorial, handbol o tenis taula.
Hotel Suís.
Estris a punts, tot ho tenim ja enllestit, per tant el que fem és deixar les claus de l'hotel avui al Roger Benet perquè tanqui les portes, perquè us envio una abraçada des del control de so, i nosaltres d'aquí a 23 hores, demà puntuals a la cita amb l'Esport de Sabadell a les 2 en punt aquí a Ràdio Sabadell, tornem a posar-nos. Serà, com diem, aleshores, quan reprendrem el fil del programa, podeu continuar informats també a radiosabadell.fm, al 94.6, a @radiosabadell, al Twitter, a l'Instagram i també al Facebook. Que vagi bé, adeu-siau!
Banc Sabadell t'ofereix aquest espai. Sabadell, sé on siguis.